Maruja Moragas és una dona que va morir ara fa tot just 10 anys, concretament el 28 d'abril de 2013, amb només 60 anys d'edat i víctima d'un càncer de ronyó. Era catòlica de la burgesia catalana. De cop i volta, el 1997, i després de 22 anys de matrimoni feliç, el seu marit la va abandonar i la va deixar amb 3 fills. A partir d'aquell moment es va haver de moure per tirar endavant la família. El seu canvi va ser molt gran. Per exemple, va treballar a ESADE i a l'IESE, dues obres que formen dirigents del camp econòmic i jurídic, entre altres àmbits. Allà va fer tàndem amb la professora Núria Chinchilla en temes de dona i de conciliació. Espiritualment també va deixar la pràctica rutinària del que ella deia la missa només dominical. Així considerava ella la pràctica rutinària de la fe. I va descobrir la seva veritable vocació. Es va fer supernumerària de l'Opus Dei i va descobrir com fer pregària amb Santa Teresa de Jesús, una bona intercessora, dona, lluitadora. Tot i que el seu marit l'havia deixada, va seguir sent-li fidel. Entre altres mostres d'aquest amor a l'home que la va abandonar, cada nit li escrivia una carta fins a un total de 30.000 conservades. Maruja Moragas, amb aquesta vida de creus i esperances, va tenir un càncer i va portar la malaltia amb un gran sentit cristià. Quan ja sabia que li quedava poc temps de vida, va escriure aleshores un llibre titulat El tiempo en un hilo, el seu propi testimoni. A l'IESE, per exemple, es fa des de dimecres passat un cicle de 3 conferències sobre temes de valors i dona per commemorar l'aniversari de la mort de Maruja Moragas. Més enllà del record actual, podem assegurar que Maruja Moragas ha deixat petjada moltes persones que la van tractar, un fet que ha portat un bon grup de persones a impulsar a través d'una associació un proper inici del seu procés de beatificació. S'estan recollint testimonis. Alguns són potents, com el de la supervivència d'un nen prematur. A més, s'ha posat en marxa un web per difondre la seva vida. Ben senzill d'apuntar, marujamoragas.com. Ens acompanyen per parlar-ne dues dones que, com dèiem abans, la van conèixer personalment. D'una banda, saludem Imma Simó, economista i directora d'una empresa immobiliària. Bona tarda.
Bona tarda, Inés, i bona tarda a tothom.
Gràcies per haver vingut. I també saludem Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora, també col·laboradora d'aquesta casa, a Ràdio Estel, a través del programa Plusvàlua Dones. Maria Eugènia Pons, bona tarda.
Hola, encantada de ser aquí.
Nosaltres també encantats. Bé, com van conèixer vostès personalment Maruja Moragas? Quins records tenen d'ella? Com era la seva personalitat? Maria Eugènia?
Bueno, jo vaig conèixer la Maruja com a professora, perquè ella donava unes classes d'antropologia i filosofia dintre de l'aula de teologia d'IES, i llavors la vam conèixer allà. I realment era una professora extraordinària, però a més va ser pràcticament una mentora. Una mentora per tots els que estàvem allà, perquè era una persona, des de que era dolça, encantadora, simpàtica, però et feia endinsar-te algo més, no? Vull dir, jo he llegit llibres que no hagués llegit mai, des de Platón, Ratzinger, Guardini, vull dir que...
Que poden semblar elevats, no?
Sí,
teològicament.
Sí, que jo sóc molt lectora, però no era... I ella et feia tenir curiositat per tota classe de temes que t'elevessin una miqueta, no? No sols a l'esperit, sinó al poder anar més enllà. Només puc dir que era un amant de la bellesa en extrem, i t'ho transmetia amb tot el que feia.
Molt bé. Imma, vol afegir alguna cosa?
Sí, jo vaig tenir l'ocasió de conèixer-la perquè vaig estudiar l'MBA en l'IESE, soc MBA de l'any 87 de l'IESE, i en aquell moment eren només un 10% de dones que estàvem en formació directiva, no? Dintre dels programes de l'IESE. Llavors, la professora aquesta, Núria Chinchilla, va fer un grup de dones que hi van crear ella, la Maruja Moragas, amb la Núria, el que es deixa l'International Woman in Leadership, no? I llavors feien unes sessions de formació una vegada al mes que ens donaven pues, una mica de caliu, de visió femenina amb la direcció, perquè lògicament havíem aterrat en un món amb aquesta vocació de directiva, havíem anat en un món creat i molt construït amb valors més propis masculins, no? I ella, la veritat, és que em va ajudar molt amb aquests processos formatius, perquè donava les classes, bàsicament ella i la Núria alguna, ens va ajudar a canviar una mica la mirada, no? A elevar el mateix que la Maria Eugènia ha dit, no sé, elevar una mica la realitat que vius tangent, a posar-li una mica... En el meu cas, em va ajudar molt a recuperar la filosofia com a eix vertebrador els valors de la vida, no?
Fantàstic, aquest coneixement personal d'una dona que ens va deixar ara fa 10 anys, com dèiem. Quin missatge pot transmetre ara la nostra societat catalana, per exemple, una història com aquesta, la de Maruja Moragas, de creus i esperances, de sofriment i de fidelitat?
Bueno, realment hem de pensar que ella va passar un patiment tremendo amb lo de amb la seva separació, el que estaves explicant, no? Que es va sentir abandonada. I ella, una de les seves frases era enxamplar els límits de l'amor. Volguem dir, tenim que estimar més aquelles persones que estimem o aquells propòsits que fem o allò que ens assignem a la vida, estimar més. Sempre podem estimar una mica més. D'alguna manera, ella va ser fidel al seu matrimoni, va ser fidel a la seva família, però perquè estimava a l'altra part com una persona que en aquell moment pues, ella considerava que estava malalta, que estava, que a poc aniria recuperant. De fet, un acte d'amor tremendo va ser aquestes cartes que ella va anar escrivint, no? Que després potser en parlarem, diàriament amb ell. Vull dir que mantinguent aquesta estimació, no? Que anava més enllà de... I això passa moltes vegades ara en les parelles que se separen, no? Que ràpidament sembla que els diguin, bueno, deixa-ho tot, no segueixis endavant, no hi ha res a fer. El ser humà és molt més que tot això. I tenim que anar precisament a això que ella ens ensenyava d'antropologia, no? A tots els valors, tot aquest interior tan important.
Déu-n'hi-do, aquest testimoni. Suposo que aquestes cartes les va guardar, no en feia difusió, les escrivia esperant que algun dia el seu marit tornés, en aquest cas.
És curiós, perquè aquestes cartes ella les escrivia cada dia, i jo he llegit fins a la pàgina 200, i en elles es dirigeix al seu marit, són cartes al seu marit, però és curiós, pel seu marit no les ha llegit mai, no les ha volgut llegir. I inclús un dels fills, perquè, com has dit, tenia tres fills, el Xavier és el que una mica estem més implicats amb la Fundació, que és ell el que també l'està liderant, ens va demanar que les llegíssim nosaltres, no? Llavors, jo t'haig de dir que jo no sabia que la Maruja Moragas havia entrat a l'Opus Dei, ho desconeixia, i va ser la meva coach, vam fer un viatge a Roma junts, i jo en aquestes cartes he descobert, com dèiem ara que estàvem parlant amb la gent, i dèiem, és que no volem elevar la Maruja Moragas a una persona etèria i perfecta. No, nosaltres la vam viure molt, molt humana.
En la seva humanitat.
I molt propera, perquè ella el que volia era ajudar a les dones que es poguessin trobar amb la seva situació. O sigui, la seva vocació va ser viure la fidelitat. I la lleialtat, i el compromís amb la família, i aquesta, que en aquell moment, jo ara, després de llegir les cartes, ho entenc més, però en aquell moment realment hi havia opinions de tot, hi havia gent que deia, hombre, pues es muy drástico esto, ¿no? I gent que deia, ostres, esto es pues muy vocacional. O sigui, tenia tots els colors, la seva...
Sí, sí. No sempre fidelitat. És entès. Efectivament, precisament els volia preguntar, Imma Simó i Maria Eugènia Pons de Gironella, que la societat actual, tan propera a les coses provisionals, com diu el Papa Francesc, o a la cultura del descartar, pot ser que no valori aquest fet o que li sembli com d'un altre món, no? Que no està en la realitat, no? Aquest fet que Maruja Moragas es mantingués fidel al seu marit. En algun moment ho pot entendre, això, la societat actual?
Bueno, jo penso que precisament tractem malament el ser humà, perquè el ser humà necessita un dol amb tot allò que li passa. En el cas de la Maruja, ella sempre va dir que ella no abandonava el barco. Vull dir que d'alguna manera ella estava a l'expectativa de que aquella persona pues, que estava passant una crisi, i era un fet que era una crisi, no, ella no deixava...
El seu marit, parles, Maria Eugènia?
Sí. Exacte, que el seu marit no estava bé, deia, exacte. I en tot cas l'esperança que tenia és que pogués tornar, o en tot cas que ella es mantenia...
Exacte,
no,
ella es mantenia amb els fills, també en els fills, demanant aquest respecte cara al pare, que també és molt difícil ara amb tot el que passa, perquè sabem que si judicialitzem un conflicte, moltes vegades els fills tenen que passar pel jutjat i això fa molt mal a la família.
Sí.
Vull dir, ella va agafar una posició molt centrada en el que ella creia, molt coherent. Si una de les coses tenia la Maruja, que era absolutament coherent amb el que pensava, amb els valors, amb el que ella considerava que era important per la família.
Jo vaig parlar amb ella d'aquest tema i tinc, la veritat, un record que amb el pas del temps se'm va repetir algunes vegades, que és que ella va dir que era ell que s'havia baixat del barco. però la institució de la família seguia sent i seguia, i era, ella s'havia transformat en el pal de paller de la família. I ella em va arribar a dir en una ocasió que jo sé que mi marido, perquè el marit pues, va tenir altres parelles, mi marido volverá mal y enfermo y yo lo acogeré y lo recogeré. I ara li comentava i us comentava que l'altre dia jo no vaig conèixer el marit, el vaig conèixer ara la setmana passada amb aquest cicle que hem fet de...
Això, que a la primera conferència es va presentar el marit, va ser-hi.
A la primera conferència es va presentar els marits, i estaven els dos fills, dels tres n'hi havia dos, i se'n va presentar com el marido de Maruja Moragas, no? Llavors, a mi jo li vaig veure com un guinyo providencial de dir la Maruja va voler viure la fidelitat matrimonial fins al final, ella sola, perquè ell s'havia baixat al barco...
I amb ella al cel, doncs...
I amb ella al cel és ella ara el que diu que és el marit de la Maruja Moragas.
Exacte.
Em sembla molt un epíleg, o sigui, que fantàstic. Jo encara estic sorpresa.
I tant, i tant. Recordem, amics oients, que avui parlem a l'entrevista amb l'advocada i mediadora Maria Eugènia Pons de Gironella i amb l'economista Imma Simó sobre la figura de Maruja Moragas. Per si voleu anar recordant aquest nom, potser molts de vosaltres no el coneixeu. Els qui estan difonent la vida de Maruja Moragas, entre ells, vostès, que ens acompanyen, expliquen que després de quedar-se sola amb els seus tres fills, Joan, Xavier i Ignasi, es diuen, va sentir una vocació, concretament una vocació especial, a l'Opus Dei. Com, pel que vostès han conegut, com han vist aquesta vocació, més enllà del coneixement de l'Opus Dei o no?
Jo la desconeixia. Jo la veritat és que vaig sintonitzar molt amb ella en l'àmbit espiritual perquè jo sóc educada en una escola teresiana i estic molt vinculada a les teresianes i a mi Santa Teresa m'apassiona. Llavors, jo el diàleg que vaig tenir amb ella era molt al voltant de Santa Teresa.
Que va ser molt devota de Santa Teresa, ella.
Sí, de fet, jo tenia l'audiolibro del Libro de la Vida i quan estava malalta a casa de la seva mare, que l'havíem anat a veure, jo li vaig portar el llibre. Dic, Maria Maruja, lo que he encontrado, pues, si te cansas de leer, pues pones el casset i puedes tener su vida. O sigui, que jo la vaig conèixer més amb la faceta de enamorada també de Santa Teresa que no en l'àmbit de la vinculació.
Que potser ho portava més privadament ella o més personalment, no? El tema de la vocació de supernumerària de l'Opus Dei.
No sortia.
Sortia.
Home, no sortia. Però estava vinculada, o sigui, sí que l'entorn amb la que la vaig conèixer pues és la gran obra que fa l'Opus Dei amb la formació, sobretot, per exemple, nosaltres en l'àmbit directiu, no?
Clar, sí, el IES, per exemple, on van coincidir.
Sí, però ella no en parlava directament, vull dir que ella era el testimoni, pues de la seva voluntat de millorar, de ser sempre millor i tal, però no en parlava.
Doncs seguim, ens queda poc temps ja, però m'agradaria preguntar-los també, Maria Eugènia Pons de Gironella i Imma Simó, com està ara mateix aquest camí per obrir el procés de beatificació de Maruja Moragas? Sabem que està en marxa tot el que és el recull de testimonis i difusió de la seva vida, oi?
Nosaltres estem una mica arrastrades per la corrent, perquè la veritat és que no hem tingut cap experiència en aquest sentit. El que sí que hi ha una sèrie de testimonis, i un és el que va donar Xavier Balaguer, que el coneixem i està dintre d'aquesta agrupació, que és el nano aquest, el Pau, el Xavi era amic
d'un dels fills, oi?
Del Xavier, del Javi, del Xavier, del, el marit del, ai, el fill de la Maruja.
Sí, la història és que aquest matrimoni, el Xavier Balaguer i la Bàrbara, la seva dona, van tenir un segon fill, Pau, que es va salvar de miracle, segons diuen, després d'haver nascut amb només 24 setmanes de gestació. El pare explica que es va encomanar a Maruja Moragas mentre el nen era a la incubadora i aquesta història va donar pas a un guariment que, segons els metges, va ser prodigiós. Potser no es van atrevir
a dir
miraculós,
però... Jo he parlat amb l'infermera que el va atendre el nano i no tenia cap
No donaven cap esperança que visqués.
Hi havia una nit que ella va dir esta noche este niño o se muere o tira para adelante, pero esta noche no pasa. I va ser...
Va tirar endavant.
El Xavier va anar a la capella de l'hospital i es va encomanar la Maruja. I ell mateix diu, és que jo no sé per què em vaig encomanar la Maruja, perquè era la madre de mi amigo, però, diu, però tenia com una connexió especial. No?
Sí, sí. El seu amic li deuria parlar en algun moment, també de la mare, no?
Clar, suposo que el de llonses. I jo també tinc un fet especial que és una tonteria, perquè comparat amb això és una tonteria, però jo dintre de l'àmbit professional vaig voler canviar un sistema de treballar i fer un contracte col·laboratiu entre amb una promoció que vam fer entre l'arquitecte, la promoció i la constructor, i vam voler el que es diu un IPD, un contracte col·laboratiu, i el primer que vaig posar jo sobre taula era quins valors volíem viure en el contracte, no? Perquè l'astúcia està sobre valorada en l'àmbit empresarial, i llavors jo vaig posar una sèrie. I llavors me'n vaig recordar de les notes de la Maruja, de les seves sessions, i dic, jo tenia una llibreta, i buscar la llibreta, i no apareixia la llibreta. Jo al dematí, els divendres, vaig a les Puelles, que és a l'Audes, i vaig al divendres, i em ve la germana organista i em diu, Imma, em sembla que aquesta llibreta és teva perquè estava en el
lloc... Se l'havia deixat allà, a Sant Pere de les Puelles, a Sarrià, al carrer Anglí, resant les laudes. Quina gràcia.
I vaig trobar, perquè clar, ella, per exemple, em va ensenyar justícia, és dar a cada uno lo que se merece. Prudència no és no hacer nada, sinó hacer lo que hay que hacer en cada momento. I això jo ho tenia en la llibreteta de notes.
Quina gràcia. Tots són gràcies que la gent que ens escolta, si s'acosta una mica a llegir la vida de Maruja Moragas, doncs pot demanar, no?
És una
intercessora. Bé, i finalment, què aporta molt breument el llibre El tiempo en un hilo a l'hora de conèixer la vida de Maruja Moragas? Un llibre que va escriure ja gairebé en l'agonia, no? En els últims dies de la seva vida.
Bueno, jo el primer que diria és que ens aporta un testimoni de vida i de generositat, que jo crec que ens fa molta falta en els temes de família.
Doncs molt bé, hem conegut avui la història de Maruja Moragas, una dona que va morir amb 60 anys el 28 d'abril de 2013. Per tant, la setmana vinent es compliran 10 anys d'aquesta pèrdua humana, però que també...